Jo vaig veure... La pel·lícula es pot veure al cinema IMAX, que hi ha a Barcelona, al Cinesa Diagonal Mar, i és una d'aquestes experiències cinematogràfiques que, hosti, que val la pena viure en una sala, com dèiem abans, amb Avatar, doncs aquesta seria pràcticament el mateix.
Val, i una última de sales, o sigui... Si jo et demano, Blai, quina és la millor pel·lícula i no de les sales d'aquesta setmana, qui seria? Argentina.
Argentina.
A distància, eh?
I tant.
Sí, diríeu. Jo crec que sí.
Val, la última que volia comentar era aquesta pel·lícula que es diu La Chica Salvaje, que és una adaptació d'un best-seller.
In town, they tell the story of the Marsh Girl.
I ja fas mala cara, Noé.
No, aviam, o sigui, clar, si venim d'Argentina, o sigui, està anys llum, no té res a veure. És una història bastant senzilla d'una noia que viu als Marenys dels Estats Units als anys 60 i que l'acusen d'un assassinat d'un noi. Llavors la peli és el judici contra aquesta noia i vas veient flashbacks, no, de la seva vida i que ha portat fins a aquest moment. Llavors és una barreja entre intriga, romans... No carrega massa les tintes en cadascun d'aquests gèneres. És una peli que flueix bastant bé. És entretinguda, però sobretot el valor és veure l'actriu, que és la Daisy Edgar-Jones, que és la de Flesh, que és una actriu que a mi m'agrada molt. I que la pel·li val la pena per ella.
I crec que era la protagonista de Normal People.
De Normal People, exacte. Sí, sí.
Acabo, Blai, amb una cosa, perquè has dit... Després d'Avatar, quina és la segona pel·li més vista?
Smile.
Smile, que és l'altra de les estrenes que...
Jo la recomano molt, eh?
Tu l'has vista? A veure.
Jo no l'he vist. My name is Dr. Rose Cotter.
What do you want from me?
Què ha passat amb aquesta pel·li que ha hagut, no sé què, als Estats Units?
Sí, perquè han fet la promoció.
Una campanya increïble de promoció.
Una campanya. El que han fet és portar als estadis de béisbol doncs, gent amb una samarreta de promoció de la pel·lícula i amb aquest somriure, aquest smile tan sinistre. I llavors tu veus les imatges de la gent aquesta, allà, la gent celebrant allà un home round. I
una
veus
allà...
Home round. Jo és que el béisbol no domino gaire.
No, però de totes maneres, o sigui, perquè la pel·li de què va? Perquè em parles d'aquest somriure maliciós i tal.
És la història d'una doctora que, doncs, a partir d'una experiència amb una pacient que se li mor allà mateix...
Hòstia, que és que comença molt fort a la pel·li.
Doncs amb aquell somriure comença a tenir doncs, una sèrie de visions, per dir-ho d'alguna manera. I a mi la pel·li, hòstia, és que em va provocar...
Jo et diré que és una novetat absoluta, que és una pel·li de terror que fa por.
Que fa por.
Ah, fa por, tu.
Però sí. por de que arribes a casa...
I tanques la porta...
Deixes les llums enceses, a la nit. Les llums enceses, musiqueta, la ràdio, la tele... Hòstia.
Com algú en somrigui més.
Sí que no, de veritat.
Però llavors moments, el somriure aquest què és?
Té probablement 5 ensurts que són de... Però 5 o 6, o sigui, molts...
Que saltes,
són de,
eh?
Hòsties.
Avui el Toni ha dormit amb el Gus i Luz. Sí, saps el que vull dir?
No l'he vist, però recorda una mica It Follows, perquè la trama... Que...
Té un punt, però no, jo...
No.
I a més, jo crec que el subtext és diferent, que és més profunda.
Sí, sí.
Més comercial, aquesta.
Aquesta és més efectista, però té també aquest discurs sobre aquesta mania que té tot el... Somriu. Estàs trist? No estiguis trist. Doncs tota aquesta merda positiva que s'ha extès els últims anys pel món té aquesta reflexió sobre això, no? Sobre aquesta obligació que sembla que tinguem de sempre estar somrient, com tu.
Però el somriure forçat és extraordinàriament malèfic.
Aquí és molt pervers la idea que té sobre el somriure.
Juga una mica amb l'efecte Joker, entenc, no? Que és aquest somriure malèvol de l'Iran.
A mi m'ha fet por. Em sembla una pel·li que fa por.
Home, algú que somriu i no saps ben bé per què fa por, eh?
Sí, sí, sí. Sobretot aquest somriure forçat.
Sí, amb els ulls no somriu.
Ara!
Ara aquí, sí.
Aquest somriure de sota de la del nas, diguem-ne. Bueno, com aquest. Que sortit una rialla. Bueno, les 12 i 3 minuts, per tant, a veure, si haguéssim de fer recomanació, la gent que aquest cap de setmana i de cara a la setmana que ve, que hi ha la festa del cinema, diríeu que Avatar aneu a veure com a experiència, Argentina...
Com a gran pel·lícula.
I Smile, sí.
Si t'agraden les pel·lis de terror,
sí. És cap allà.
Sí, sí, sí,
i voleu passar una estoneta...
Divertida.
Val. Les 12 i 4 minuts. Fem una cosa, anem al butlletí. Seguim després,
quin
home.
Butlletí?
El butlletí de les 12. Ai. A veure, ja no podem anar al butlletí.
Mateu, que són les 12 i 4, que s'estan esperant a casa.
El que s'estan esperant són els del butlletí.
Perdona, el que havia fet la sopa i tot.
Una sopa, ara ja.
Un brou de pollastre.
A veure,
no hi ha menjat sopa des de la gossa.
Que esteu en espai informatiu. Ho dic perquè, home, hi ha una pila de coses per comentar, des d'Apagón, aquesta sèrie que tothom diu que és esplèndida.
Pot esperar el butlletí. Tenim moltes coses aquí. El butlletí ja el tornem després a vosaltres, eh?
12 i 4, Adrià García, bon dia.
Bon dia.
A aquesta hora arrenca la commemoració dels 5 anys de l'1 d'octubre a diversos punts del país.
Sí, és el cas de ciutats com Girona o també a Lleida, on ja han començat la concentració a la seu de benestar social de la Generalitat. També a la ciutat de Barcelona, al llarg del matí, es fan diversos actes organitzats per entitats independentistes. Tot i això, la trencadissa entre Esquerra i Junts ha fet canviar les previsions que hi havia per avui. L'acte institucional s'ha reconvertit en una declaració del president, que finalment serà a les 2 del migdia, i Pere Aragonès farà el discurs des del Palau de la Generalitat. El principal acte, però, serà a les 5 de la tarda a Arc de Triomf, una commemoració unitària en què coincidiran els partits i també les entitats independentistes per així recordar els fets de l'1 d'octubre. Qui ja n'ha parlat és l'aleshores consellera d'Ensenyament i actual eurodiputada de Junts per Catalunya, Clara Ponsatí. Des del Via Lliure de RAC1 diu que avui és un dia que no hi ha res a celebrar perquè l'objectiu real del referèndum no es va aconseguir. Tot i això, deixa clar que en cap cas l'1 d'octubre va ser un acte d'irresponsabilitat.
El referèndum va ser un resultat esclatant, que la ineptitud o covardia o altres problemes de la classe política no li sabés treure el rendiment que se li hagués pogut treure, doncs mira, això és una realitat i ara hem de fer-hi front, però pretendre que va ser una irresponsabilitat organitzar el referèndum, això sota cap concepte.
A més, Ponsatí també ha estat contundent pel que fa a la crisi entre Junts i Esquerra. Diu que el govern està arribant al seu punt final perquè Catalunya està constantment sotmesa a la voluntat de l'estat espanyol. Qui també critica les discrepàncies entre els socis de govern és la CUP, que demana que no s'utilitzi l'1 d'octubre com a arma partidista. En el 5è aniversari del referèndum, la formació ha organitzat una conferència internacional amb testimonis d'experiències similars a Còrsega o Escòcia. L'acte institucional s'està fent a aquesta hora al Centre Internacional Lescarrer per les minories ètniques i nacionals, i allà hi és la Judit Vila.
La diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, li reclama al president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que no faci partidisme amb l'1 d'octubre i critica també les pugnes entre els socis de govern. Reguant apunta que no tenen a veure amb diferències ideològiques, sinó amb una lluita pel poder.
Nosaltres pensem, i ho hem estat dient tota aquesta setmana, que la pugna o les batalles que estan tenint ara mateix al si del govern Junts per Catalunya i Esquerra Republicana no tenen res a veure amb una batalla ideològica de dretes o esquerres, de propostes polítiques i d'enfocament estratègic. Té a veure amb una batalla per l'hegemonia, pel poder a la Generalitat, i això està lluny de donar resposta a les necessitats de la gent.
L'acte es fa, com dèieu, al CIEMEN, al Centre Internacional Esquerrer per a les Minories Ètniques i Nacionals, i intervindran, a més d'Eulàlia Reguant, el diputat de la CUP, Carla Riera, i diversos ponents que explicaran les seves experiències i punts de vista des d'Irlanda, Còrsega, el Quebec o Escòcia.
I a partir d'avui, totes les plataformes BTC, que, per exemple, Cabify, que treballin a l'àrea metropolitana de Barcelona, hauran de fer-ho amb cotxes de més de 4,90 metres de llarg. Així ho requereix el decret llei que va aprovar el govern al juliol i que avui entra en vigor. També se'ls obliga a tenir llicència vigent, una etiqueta zero o eco i disposar d'una assegurança idèntica a la dels taxis. Tots aquells conductors que ho incompleixin els poden caure sancions de fins a 6.000 euros. Ara bé, no seran immediates. Aquells que presentin el certificat de compra d'un cotxe que compleixi amb la normativa podran continuar treballant durant almenys 3 mesos. I un últim apunt, en clau successos, ha mort un vianant en un accident de trànsit a Barcelona. Ha passat aquesta matinada al barri de l'Eixample quan un taxi ha atropellat un home de mitjana edat. El conductor del vehicle ha donat negatiu tant en el test d'alcoholèmia com a la prova de drogues, i fins al lloc de l'accident s'hi han traslladat dotacions de la Guàrdia Urbana, dels bombers i també del Servei d'Emergències Mèdiques. Amb aquestes ja són 20 les persones que han mort en accidents de trànsit a la ciutat aquest any. I ara els esports amb l'Àlex Massana.
El Barça ja ha aterrat a Palma, on aquesta nit a les 9 juga contra el Mallorca, partit corresponent a la jornada 7 de la Lliga Masculina de Futbol. Xavi no podrà comptar amb els lesionats Bellerín, Koundé, Araujo, De Jong i Memphis, i que ho farà amb el jove del filial Marc Casador. El partit a les 9, des d'una hora abans, amb tot l'equip del Barça juga a RAC1 també avui a les 2, Cádiz-Villarreal, a un quart de 5, Getafe-Valladolid, i a 2:15, Sevilla-Atlètic de Madrid. I continua en marxa l'Ultrapirineu, des de Bagà, Gemma Montero.
A punt de confirmar-se la victòria dels dos participants kenians a la marató de l'Ultrapirineu, la cursa de 42 quilòmetres, que és a punt de finalitzar. Robert Kipkemoi i Esther Chesang estan a punt de fer-se amb la victòria després de liderar aquesta marató des de l'inici. Pel que fa a l'Ultra, la cursa de 5 quilòmetres, dos russos, Dimitri Mitaev i Bàrbara Xicanova lideren també la cursa. Núria Picas és tercera pel que fa a les dones.
Motor, l'italià Marco Bezzecchi ha estat el més ràpid de la qualificació oficial del Gran Premi de Tailàndia de MotoGP, i demà sortirà des de la pole position de la graella. Els millors dels catalans, Marc Márquez, que ha acabat vuitè, Àlex Rins desè, mentre que Aleix Espargaró no ha superat la Q1. El líder del Mundial, Fabio Quartararo, sortirà des de la la quarta posició i tot just ara comencen els tercers entrenaments del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1 a les 3, la qualificació oficial.
I pel que fa al temps, el sol domina i ho continuarà fent a tot el país durant tot el cap de setmana. Només es combinarà amb alguns núvols poc importants i l'ambient, fins que es faci fos, serà cada cop més agradable, amb molts termòmetres entre els 20 i els 25 graus aquesta tarda. Això sí, la propera nit tornarà a ser freda i a l'interior i al Pirineu hi haurà fresca i també n'hi haurà a la costa.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Hola, te'n recordes? Ara farà un any que em vas agafar el telèfon. Ho donava tot per perdut. Volia deixar de patir i va ser l'única persona que em va saber ajudar. Gràcies, perquè la teva ajuda va evitar que acabés amb la meva vida. I tot i que no sé el teu nom, mai oblidaré el teu número.
Si tens pensaments suïcides o coneixes algú en situació de risc, truca al telèfon d'atenció sanitària 061 Salut Respon. El suïcidi s'evita parlant-ne. Triu la vida.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Estudia un màster a La Salle i forma't en un campus innovador, tecnològic i emprenedor. En una universitat capdavantera on participaràs en la resolució de reptes reals. Viuràs experiències úniques que et portaran al teu nou futur. Informa't sobre els màsters més innovadors, presencials i online, a salle.edu.
La Salle Universitat Ramon Llull.
Torna a la Fira Internacional de Bruixeria de Sant Joan les Fonts.
Tallers, conferències, balls de bruixes, mercat de productes esotèrics, tot un munt d'activitats plenes de màgia i misteri per a tota la família.
Vine a Sant Joan les Fonts l'1 i el 2 d'octubre i celebra amb nosaltres el cap de setmana més màgic de l'any.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Àvia, tu quin detergent utilitzes per rentar la roba?
Home, nen, Detersolin Ultra, el de sempre. Fa 80 anys que Detersolin cuida els colors de la nostra roba.
Gràcies, àvia. Tu sempre tens la solució a tot.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
RAC+1, podcast.
RAC+1 presenta l'escorxador.
Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona,
la batalla és a punt. En aquest capítol...
Fora aplaudiment per Aleix Pariser! Yeah! Marta Ramon!
Bravo, bravo! Les teves cròniques són com l'Eke Homo i les teves intervencions a la tertúlia són com un quadre de Van Gogh, que tenen ganes de tallar-te les orelles.
Estic pensant en el dia que entrevistis l'Isidre Esteve i li diguis que tu, quan has estat massa estona al lavabo, se t'han adormit una mica les cames. No ho facis! No ho
I
facis.
També...
Albert Bermúdez!
Ell és del 1998, tio molt jove, i ja té aquesta veu d'aspirant a ser cantant dels Búhos.
A la biografia de Twitter et posaria Albert Bermúdez, l'autòmata de Catalunya, l'únic actor de minoria absoluta que no va passar de les pràctiques.
L'Escorxador, nou programa a RAC+1 presentat per Guillem Estadella.
Moltes gràcies!
Escolta la l'app de RAC1 a RAC1.cat i el canal de YouTube de RAC1. Tots som més 1. A RAC1, Via Lliure.
Dura molt, la pel·lícula, a més a més.
Dissabtes i diumenges, de 7 a 2.
És una murga, una murga autèntica.
Sí, eh?
Perquè, a més, no funciona ni com a musical, ni com a drama, ni com a res. Sí. Em fot ràbia, hòstia.
Què li passa a l'Ali?
Una estrella, i sóc general.
Què? No he sentit dir una estrella en ma vida.
Amb Xavi Bundó.
Però té dies que és així, sí, com ara sentíem, sí. I dies que va donant 5 estrelles com si fossin carmelets.
Home, no.
Bueno, 2 minuts i un quart d'hora del migdia. Bé, una de les sèries que crec que heu celebrat més en les últimes hores.
Meravellosa.
Meravellosa, oi?
Apagón.
Apagón.
¿Has visto las noticias?
Sí.
Pues va en serio, muy en serio. Escúchame. Para en una gasolinera lo primero, llena el depósito y todos los bidones que puedas. Compra toda la comida no perecedera que quepa en el maletero. Y velas, y pilas.
El peor escenario es apagón total y efecto en cascada, es correcto.
Me dices que pare comercio, colegios, hospitales...
Una sèrie a Movistar Plus, jo evidentment no l'he vista encara, però la pregunta que vaig fer és el col·lapso?
No, la
francesa que...
Té un punt perquè, òbviament, parlem del mateix. Mm-hmm. No, que és la sensació de que tot s'ha desmoronat i s'ha caigut, però no és el mateix.
Que el sistema, que etcètera... Que,
a veure, no? És que jo crec que juga...
Una crisi sistèmica.
Juga amb un dels escenaris apocalíptics més plausibles i més propers que tenim, que és aquesta tempesta solar que fregeix totes les instal·lacions elèctriques, etcètera, i ens deixa les fosques, literalment, i metafòricament, també.
Però les fosques deu voler dir a nivell elèctric, això vol dir també sense internet...
Sense comunicacions,
internet... Les infraestructures totes depenen d'això.
Sí, d'això parlava el col·lapso.
No pots treure diners del banc, per exemple... No pots fer res?
No, no, no hi ha benzina, no hi ha distribució de medicaments, no hi ha res.
És una sèrie dividida en 5 episodis. Cada episodi és una petita pel·lícula. Estan desconnectats entre si, però amb el nexe comú que és d'aquest escenari apocalíptic. 5 directors espanyols diferents per cada episodi, directors d'alçada.
Ja, que eren Sorogoyen,
Alberto Rodríguez, Isaac i la Cuesta.
Isaac i la Cuesta, però va passar pel món l'altre dia. No?
Amb els evidents altibaixos, quan tens un 5 episodis dirigits per 5 directors diferents, però jo crec que a nivell global una sèrie magnífica, crua, molt tensa, amb una factura cinematogràfica jo crec que indiscutible, amb actors que ho donen tot, i sobretot amb aquest, que juga molt bé amb aquesta por, no? Et fa sentir realment aquesta inquietud de que és un escenari que no és un escenari de ciència-ficció, un escenari impossible, sinó que és un escenari que pot passar i que, si passés, trauria el pitjor de tots nosaltres. No?
Deixa'm dir que arriba un moment clau. O sigui, l'escenari actual... Que
home,
hi ha un
pensa
debat
en Cuba.
Sempre...
Bueno, clar, Cuba ara té una apagona que és per raons meteorològiques, però sí. Cuba ara mateix hi ha el d'Arulls, per culpa.
Però ja no parlo només de la qüestió de l'apagada. És a dir, crec que s'ha interioritzat dins de la societat des de fa mesos o diria anys que la qüestió d'internet, el canvi climàtic, una guerra com la de Rússia, que si ara bombardegen o es creu que potser hi ha hagut un sabotatge als gasoductes, però tot això està connectat. Tot. La possibilitat de que falli el sistema, per una banda o per l'altra, està com molt interioritzat a la societat.
Molt interioritzat.
I la lectura postpandèmica que fa. Hi ha el primer episodi, hi ha una frase que un dels personatges diu aquesta apagada a nivell nacional seria impossible, i un altre li respon i diu, també era impossible que hi hagués una pandèmia, i mira com hem acabat.
Clar, clar.
Magnífic primer episodi, per
cert. El primer és de Sorogoyen.
Sí.
I és bastant espectacular, perquè a més està rodat d'una forma, o sigui, no és planos aeris de
Madrid,
no, no. Caos, sinó que és una sala on bàsicament es prepara, doncs, si és un episodi i tal, i hi ha la, pues això, la primera, la ministra, no?, que diu, la ministra de, no sé exactament de quina part del és, que diu, no, això ho hem de preparar, però sense que coneixi el pànic. El tio diu, home, hauríem de començar a pensar posar-nos a lo pitjor, i el polític diu, no, lo pitjor no, no em posem lo pitjor.
És que jo crec que el que fa molt bé la sèrie és, tot i tractar un escenari distòpic, ho fa amb un realisme, sí, amb un realisme català. Exacte. És a dir, i el primer episodi és pur realisme, és a dir, la meitat o tres quarts de l'episodi transcorreix en un despatx amb gent intentant decidir a veure què fan amb aquesta situació.
Pregunto, és bàsicament una lectura de reacció política, o la resta dels episodis parlen de com els ciutadans afronten això, o petits comerços, o el que sigui?
Sobretot al primer episodi sí que hi ha la que tu dius, una mica de càrrega política, no? Però jo crec que la resta dels episodis...
El segon potser també, perquè parla des de... Està inventat en un hospital, i tot el que passaria... Bueno, és una mica continuació de la pandèmia.
Després de l'huracà, també.
Exacte, sí.
El que passa que després...
Fan hipòtesis, no? Si això passés, què passaria amb la política, què passaria en un centre hospitalari, què passaria no sé on més.
Però també trobes episodis que el que parlen és de com ens podríem nosaltres arribar a transformar en una situació com aquesta. És a dir, gent civilitzada, gent que fa dos dies treballava en una oficina i era una persona normal, com per sobreviure es pot convertir en una autèntica bèstia, no? I jo crec que hi ha episodis que això ho tracten molt bé. L'episodi del pastor, per exemple, és meravellós. Un episodi que hi ha una comunitat de veïns vivint a un edifici que estan assetjats per un grup de nens que són orfes, que no se sap d'on venen. Això també ho fa molt bé, això també et fica la por al cos. Realment és una sèrie molt aconseguida i jo crec que és vamos, bravo per aquesta sèrie.
Noi.
No, jo només he vist el primer.
Ah,
el primer m'ha agradat molt, però vull veure la resta per tenir una visió conjunta, però el primer és brutal.
No dic que també hi ha Isaac i la Cuesta, Alberto Rodríguez, el planters de garanties.
Sí, sí, actors molt seriosos, és a dir, actors que ostres, li donen un plus.
Laia, t'ha semblat molt...
No, a mi m'ha encantat. I el que deia el Broc sobre el nivell cinematogràfic, el que fa servir són codis de cinema,
molt,
de gènere, especialment per una història que és una distopia, però, hòstia, que s'apropa molt a la realitat.
Sí.
I, a més, el nivell de producció que té aquí Movistar s'ha deixat una pasta.
No sé si han deixat una pasta. Això ja, no, perquè tot és molt petit. No sé si m'explico.
No ho sé,
L'escala és petit. Jo crec que l'escala és petita. Sí, però, tot i això, el que crec que han fet molt bé és el treball de documentació, perquè és hiperrealista.
Molt.
Quan comencen a explicar què passaria les primeres 6 hores, les següents 12, les següents 24, i si no tornes a llum mai més. No, que no pots reactivar-ho. Ostres, a mi em va acollonir molt.
Sí, sí. Precisament jo destacaria això. El realisme, tot i ser un relat distòpic. Estic menjant un tros de meló, que ho sàpiga la gent. Va,
sí, no, ja s'ha notat que estaves amb el
gràcies, broc. Però, gràcies per intervenir quan tens la boca plena.
Va. Per tant, una de les sèries de la tardor, segurament, no? Sí. D'aquesta arrencada de curs.
Crec que la gran sèrie de Movistar de l'any, sí, diria. Sí.
I el Boca té això, que són 5 pel·lículetes que pots veure una, de deixar que refredi... No?
50.
40, sí, 45-50, per ahí. Un
format molt, molt assequible.
I cal dir, per exemple, que la primera i l'última estan connectades.
Sí, ja,
entre
ja
la segona
connexió.
I la tercera hi ha punt de connexió. La que potser està més desconnectada és la d'Alberto Rodríguez, que és aquesta que comentava el Pastor, que va per un, per un altre.
És una altra història, sí.
10 minuts i dos quarts d'una. Val, aquesta és una de les dues sèries importants aquest cap de setmana. La segona, en aquest cas, això estem dient, per qui no sàpiga de què estem parlant, Apagón a Movistar Plus. I la segona és a Disney Plus i es diu The Old Man. A veure si podem sentir-ho.
Això és caviar,
Espera't. No, Bueno, ara la màquina... Mira, hi ha hagut un apagón a la màquina i...
Ah, ja.
Mala senyal.
Potser no s'està sentint ningú ara mateix.
No, pot ser perfectament. Mira, no seria la primera vegada.
Home, després de l'últim amb el meló, hauran apagat la ràdio.
Mira, ara. I figured there was a good chance he'd never be found again. It will not be easy. Va, qui m'ho explica, això?
Pues, una de les sèries de l'any, per mi. Almenys he vist els dos primers episodis. És a dir, parlo per els dos primers episodis, que són una autèntica meravella.
Però hi ha la resta d'episodis o no?
No, no, de moment a Disney Plus només ha tret dos.
Dimecres, sembla que sortirà, sí.
Un monstre de sèrie amb un actor que és un monstre, que és Jeff Bridges, que és el protagonista...
Dos, sí.
Sí, sí, però comencem pel primer. Jeff Bridges, que és un agent de la CIA, que està desaparegut voluntàriament. És un fantasma, no? Ningú sap on està, fins que el troben. I ja no parlarem més, no explicarem per què el troben ni res.
És que la sèrie comença com si fos una pel·lícula de Clint Eastwood, que veus un personatge d'aquests que té problemes amb la bufeta, que no pot dormir, que té problemes de memòria, dius... Sembla un drama, però hi ha un moment... que la sèrie es transforma en una altra cosa.
Totalment.
I dius, ostres, Pedrín.
El quan mateix primer capítol,
sí, sí, el primer capítol,
Sí, sí.
I dius, Déu-n'hi-do.
Saps que jo no crec que es transformi? Crec que segueix sent la pel·lícula d'Eastwood, perquè sí. És bàsicament el senyor Requesens, que als 20 anys, als 20 anys feia triatlons, i el troben quan té 185 anys i li diuen, escolta, Jaume, a casa tu no has fet triatlons. I el tio diu, però com vols que faci triatlons? Si tinc 180 anys. Jaume, sí, mira, primer 40 quilòmetres corrent, després 100 en bici i 200 nedant. Doncs és això, és la història d'un vell, d'un senyor gran.
Que fuig. Comença una mica com la sèrie aquesta de la Sissy Spacek aquí i l'altra, que dius, és un drama, sí. No?, de sobre
fer-se gran.
Però jo
crec que segueix sent un drama sobre sí. Fer-se gran i que, de sobte, totes aquelles habilitats que has après de jove, que t'han convertit en un assassí magnífic, ja no les tens. Sí, hi ha una baralla, al primer capítol sí. Que dura com 20 minuts, que és un senyor gran parellant-se amb un tio jove, saps? Denzel Washington, això, fotos i ja estàs.
Però és molt bo, això, perquè fuig... d'aquesta idea tan clàssica que, bueno, que aquests agents i tal estan tan entrenats que fins i tot amb 90 anys et trencarien la columna
amb el dit polze. T'agafes la nou d'aquí del coll.
No, és brutal perquè a més són plans seqüència i veus allà aquesta lluita encarnissada entre aquests dos personatges i dius, ostres, que no s'acaba i a més és realista. És això que joder.
El sents com esbufega, com no pot més, com realment és una baralla que dura moltíssim.
Ja estàs a dins, la baralla.
Et costa fins i tot seguir-la.
M'agrada molt, a més, perquè hi ha, crec, un, no sé si és un trampantojo o un engany, que és tu, de principi, et cau molt bé el personatge del Bridges. Mm-hmm. És un tio amb dos gossos, un senyor gran i tal, però ja ofereixen flaixos de coses i dius... A veure si aquest tio serà un malparit.
Home, hi ha un moment a la casa...
Hi ha un moment, que dius, saps, que diu... Aquest, clar, aquest tio, a veure si serà un cabronàs, però saps... No saps què ha fet.
No.
No t'ho expliquen.
Els gossos ja donen una pista perquè no té dos chihuahuas. Té dos rottweilers com dos elefants. És a dir, que dius, hòstia, aquest tio és perillós.
Per això que... Comentar-se els gossos té la, també.
A més, però és que ja està construïda... Tu saps que la majoria de sèries... Ara hi ha gent que diu, és que hi ha massa diàleg.
El problema és quan el diàleg no està ben fet.
Clar, però aquí... Ahir parlàvem amb el Broc de que hi ha un episodi que són quatre converses consecutives per telèfon.
Totalment.
No? Que són com 25 minuts de penya parlant per telèfon. Però està tan ben fet, està tan ben... Sí, es fan moltes sèries, moltes, però se n'escriuen molt poques.
I deixa'm afegir...
I aquesta és una sèrie escrita. Sí. Algú ha escrit, s'ha molestat en escriure una sèrie amb un personatge que té sentit, i després surt el John Lithgow.
Ah, aquí és.
Que és una cosa...
És l'antagonista.
És impressionant, sí. Que és, diguem-ne... Però és que no saps qui és el bo i qui és el dolent. No tens sí. clar exactament què és. I a mi tota aquesta ambigüetat i el fet de que mm-hmm. tot sigui a foc lent, però molt ben fet, em sembla magnífic.
I la presència escènica dels dos actors. És a dir, Jeff Bridges i John Lithgow, només amb la veu, és a dir, encara que no apareguessin ells, ja et quedaries escoltant el podcast, bàsicament, perquè són dos actorassos i de fet són els dos eixos de la sèrie. La sèrie gira entorn ells tota l'estona, almenys els dos primers episodis. Sí. I és el que diu el Toni, no? En cap moment saps... Primer penses que John Lithgow, que és el que persegueix el protagonista, és el dolent, però a mesura que van desllorigant-se els fets i vas coneixent una mica el passat d'aquest personatge de Jeff Bridges i certes escenes que no desvetllarem aquí, ostres, et donen a entendre que aquest tio era un assassí sanguinari i un autèntic malparit, no? No saps cap a on anirà la sèrie.
És com un trencaclosques, et van donant peces... No, i comences a pensar-te, aquest tio tan simpàtic que té 85 anys amb la seva barba blanca i els seus gossets, no serà un cabronàs?
No, i més si ja tens en compte el context. El Jeff Bridges venia de patir un càncer, es va recuperar, i totes escenes, aquesta escena que diu el Toni és el Jeff Bridges, que està lluitant allà.
No, a mi em sembla magnífica.
I
a més ho
un
dic,
seriot.
És una sèrie que no amaga el fet de que està explicant la història d'un senyor gran. I que és un senyor gran que està cansat.
Sí, sí.
Que no li ve de gust barallar-se amb ningú.
Però, físicament i mentalment. Sí,
sí. Sí,
sí, se li ha mort la dona en situació tràgica, diguem-ne, amb una malaltia. El tio està destrossat emocionalment, se li veu. I... Però tot i així tira, no? Tira endavant, no?
I hi ha una altra cosa, que és que ben integrats estan els flashbacks.
Sí, sí. Totalment.
Tant que tu... Hi ha moments que...
Dubtes
si... Estàs sent un flashback o estàs veient una cosa en temps real que corre en paral·lel a l'acció que està passant? O sigui, a mi em sembla una sèrie impoluta, impecable, meravellosa.
Amb aquesta flyer hit, amb aquesta relació entre els dos, que dius, ostres, tela.
I com s'assemblen els actors joves a ells de grans? Semblen ells de joves, de veritat.
I a més, el tio que fa John Lithgow té la mateixa veu.
La mateixa cara, tio.
Però clavada.
Sí, increïble.
Però la sèrie, si la voleu veure, es diu The Old Man...
5 estrelles.
No!
El que hem vist és 5 estrelles.
És un thriller d'espionatge brutal, d'agents, d'acció... Que la gent no esperi un Bourne.
No ho és.
És un iaio que fa el que pot, bàsicament.
Jo ho diu les llistes, ja ho saps, però estic segur que quan acabem l'any aquesta la posarem de les primeres o la primera.
Hosti, noi.
A veure com segueix, perquè són dos episodis, però són dos episodis com dues catedrals.
Però quina doble estrena, no?
Sí.
Home, a veure, anem en crisi, noi. Portem dues o tres setmanes portant camions de femta. Per una vegada que obrim el camió, hi ha caviar, saps? I ostretes, i gambetes, i cosetes, i llobarro al forn, què vols? Ui, mira, ara vinen amb bones
sèries. Ara li molesta, tu.
Va, 4 minuts i 2 quarts d'una, per tant, el món de la sèrie, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Un altre butlletí? No. The Old Man, a Disney Plus, apagón a Movistar. I encara afegim una altra plataforma.
Què vols fregir?
Una sèrie.
Encara fregis una miqueta de
pacientat. No deixa passar una, increïble.
No, jo sempre ho he dit. Saps el nen aquell que estava a l'última fila al col·le?
Senyalant amb el dit.
I esperava que algú digués... una mínima lletra mal posada.
Això és mentida. Jo era el que agafava la goma i feia com un amb el paper i te'l tirava després.
Allò, ets el que treies a la mina del bolivic i xupaves un paper
i tirava arròs.
I es menjava la goma de nata.
Em pregunto a quants professors va traumatitzar aquest paio.
No, a Mataró.
Hi ha una llista tancats al manicomi.
El van fer fora de diverses escoles. Hi ha 6 o 7 escoles a Mataró que tenen el seu retrat a la porta.
Salutacions.
De petit i de gran, perquè no hi hagi dubtes.
Salutacions a l'hermano Alegre.
Sí. Va, anem amb la...
Que feia versions de Madonna.
Va, per favor.
I lletres religioses.
Que no podem acabar. 3 minuts per 2 quarts d'una del... Per 2 quarts d'una del migdia.
T'hagués trencat la guitarra al cap.
Netflix, això no és una sèrie,
no,
però se n'ha parlat molt d'aquesta pel·li. No sé si us agrada o no us agrada. És un biòpic o no? No és un biòpic.
És un biòpic de ficció.
Val. De Marilyn Monroe.
Estrella i mitja.
Interpretat per Ana de Armas.
Hace 16 años. Y ya que tú naciste.
Marilyn?
Todo cambió.
No ho és, això.
¿Quién es esta niña?
És Marilyn.
Això no és... això què és?
Estic intentant arreglar-ho,
eh? Això era una altra obra mestra que es va estar ahir. Rainbow.
Ah, Rainbow. Això. you get your start. Per què se n'ha parlat tant? Per l'Anna d'Armes, no?
Sí. Bàsicament, ell va estar... Va ser a Sant Sebastià dissabte per presentar la pel·lícula sorpresa del festival, que s'havia vist al Festival de Venècia. I, com deia el Broc, és un biòpic de ficció, perquè el que fa és basar-se no en la seva vida, sinó en un llibre que va escriure la
Joyce Carol Oates
sobre ella, on ficcionava algun dels fragments de la seva vida.
Mm-hmm. Ara, però què vol dir? De la seva vida? De la part que no coneixem de la seva vida?
Bueno, de la coneguda, també.
Sí, sobretot de la part fosca. Bàsicament, la pel·lícula...
Però sense saber si va
la
passar allò de veritat.
De focus,
és que a mi és el que em molesta de la pel·lícula, i jo el llibre no l'he llegit, però segurament els lectors del llibre
són
també.
Pàgines,
no saber si el que t'estan explicant va passar o s'estan inventant.
Però porta sense llegir més de 10 pàgines des de 86.
Jo no passo de la intro. No, però clar, a mi el que em molesta de la pel·lícula és això. No sé fins a quin punt hi ha algunes escenes que són reals o són inventades. Fora d'això, és una pel·lícula molt llarga, que a mi no se'm va fer llarga, i jo crec que això és un mèrit, però és una pel·lícula erràtica, diguem que segueix una línia narrativa que dona salts endavant i enrere, que juga molt amb escenes molt immersives, a vegades fins i tot massa artis, diríem, massa pretensioses, potser, però jo crec que la pel·lícula funciona, és a dir, a mi jo vaig estar al sofà veient-la des del principi fins al final absolutament ficat en aquella història. Sí que és cert...
Et vas dormir sobre el minut 17?
I vas aixecar-te
quan van sortir els crèdits.
I et diré una cosa, és una pel·li que es passa d'intensa, és a dir, vol ser massa intensa i es passa de frenada. El 90% de la pel·lícula són escenes de Marilyn passant-ho malament, plorant, en estats de deliri absoluts o totalment narcotitzades.
I a part,
la polèmica que arrossega la pel·li, a part dels molts problemes que hi ha hagut de producció, etc., és que hi ha escenes molt atrevides, escenes molt explícites, algunes gratuïtes, crec jo, però escenes d'abusos, escenes de sexe, escenes de quiròfan, fins i tot, no vull entrar més en detalls, que són molt pujades de to i molt bèsties. El millor de la pel·lícula, sense dubte, la interpretació d'Anna de Armas. És increïble la interpretació que fa.
Però és molt gros, perquè Marilyn Monroe tothom la té al cap.
Sí.
És molt difícil atacar un personatge així.
I el problema és que la pel·li no fuig de la imatge que tenim de la Marilyn Monroe, tot el contrari. Mm-hmm. Aquest és el principal problema. O sigui, la part bona que Anna de Armas està espectacular, això sens dubte, que a nivell cinematogràfic la pel·li té idees bones, tot i que puguin ser una mica aleatòries potser, no? Però aquests canvis a blanc i negre, crea imatges molt poderoses i molt boniques. Però el problema principal que jo li trobo, i és un gran problema, és que se suposa que la pel·li condemna una imatge de la Marilyn Monroe com un objecte sexual, no? Que va patir, i la pel·li és un fetitxe. O sigui, la càmera ha estat tota l'estona mostrant una Anna d'Armes nua, en escenes tal, que ni... no sé. A mi això és una cosa que no m'ha agradat gens, perquè hi ha una visió molt masculina per retratar un personatge femení i que té molt més a oferir. Perquè se suposa que Marilyn Monroe no era un personatge unidimensional, i aquí és el que t'estan mostrant. Un personatge...
Tu veus que hi ha molta sexualització del personatge, sí, que ja ho era en vida, diguem-ne, ja a través de les seves pel·lícules.
Se suposa que està fugint d'aquesta imatge. Clar. I el que t'està mostrant és carn, tota l'estona. Això, i un personatge patidor, i un personatge que poques estones el veus fora d'aquest personatge de rúbia tonta, no fa res per treure't aquesta imatge del cap de la Marilyn Monroe. Uh-huh. I és una llàstima.
No, és... Sembla que la Noemí ja ho ha dit tot. La idea de la pel·lícula és: no hauríeu d'haver crucificat Marilyn Monroe. I a continuació crucifico Marilyn Monroe.
Clar, clar, clar.
Llavors, 3 hores d'això, a mi em va semblar avorridíssima, avorridíssima, i a més, jo crec que el director s'agrada. S'agrada.
Sí, ara crea.
Diu, com m'està quedant aquest plan. Seguiré donant
voltes. Bueno, perquè hi ha com el pes de la història del cine al damunt de la seva esquena, no?
L'ús del blanc i negre, certes obsessions...
Diferents formats de pantalla, també.
Sí. Sí, i que per mi són inexplicables, si no responen a una idea de no crear una narrativa i tal. No, ara ho faré perquè a mi em surt del... M'entens?
D'aquí.
Pues, escolti'm, no molesti. O sigui, 3 hores per explicar-te aquesta història, dic, ella està magnífica, però també hi ha un punt, crec, de passat de voltes. Absolutament.
Sí,
perquè li demanen que tot el rato estigui plorant, plora més, estigues... Hi ha escenes de sexe, sobretot, absolutament aleatòries.
Sí.
Que no tenen cap sentit.
No, que sembla que estan posades precisament per generar aquesta polèmica i perquè la gent en parli. De totes maneres, no és una pel·lícula dolenta. Jo crec que és una pel·lícula, ostres, sí, excessiva, però jo crec que t'atrapa.
Pregunto, heu dit, m'ha semblat, Toni, que deies 3 hores?
2 hores 47.
Però què dius? Per què ho fem, aquestes coses?
El problema és això, que fa tot per exprimir l'Anna d'Armes, que ella ho dona tot, i jo crec que la història no està a l'alçada. Sí. De cap manera.
Hi ha una mica de buidor, sí. Sí, és veritat. Sí,
és molt irregular però, i molt anàrquica. Molts,
bueno, però la història,
sentits.
Bàsicament, és... O sigui, en reduïda al mínim, és com Marilyn Monroe va esmicolar emocionalment a Norma Jean i com Norma Jean no va poder parar la força d'aquest personatge. Un personatge que ella odiava, perquè ella, a la seva vida privada, no tenia res a veure amb la Marilyn que tu veies a la pantalla. Això és el que, del que tracta la pel·lícula.
Jo crec que també a la promoció hi ha hagut una mica, un excés, no? Quan sonen les armes i diu... Fui a la tumba de Marilyn Monroe a pedirle permiso para hacer la película. No, cal, m'entens, no?
Sí, Marilyn!
No, estàs entrant en una dinàmica molt estranya, no? No, dir, ui, és que, clar, m'indigna que les escenes de nus es fagin virals.
Què vols?
Què vols? Mm. Perdona, és que...
Qui ho va dir, l'Anna d'Armes?
Bueno, que sabia ja perfectament quines escenes es farien virals, cosa que, veient la pel·li...
Però és que hi ha algunes escenes, repeteixo, que són tan...
Innecessàriament.
Són desagradables, fins i tot.
Absolutament innecessàries, que dius, aquesta escena exactament a què ve... A què respon, no? I què m'afegeix al perfil de l'actriu, ja dic. Això a mi m'ha...
A mi em va semblar una experiència esgotadora.
Hosti, noi.
No, és veritat.
Vaya destrossa.
No, és esgotadora, però això no és dolent.
Emocionalment.
Clar, no té per què. La pel·lícula és el que busca. Busca sacar-se emocionalment.
Per mi és irregular. Val. I ella sí, estic d'acord que ella
ara
està fantàstica.
Ara vaig a fer un comentari que no té res... Em direu que no perquè...
No.
No, calla tu. No t'ho he preguntat a tu. Mira, és que sabia que saltaria el Toni, de veritat. Una pel·lícula d'aquestes característiques, que parla del personatge que parla i que utilitza aquestes estratègies fílmiques, a mi és veritat que em sorprèn, però ja m'imagino que devien pensar. És que no, i potser no tindrà tant d'èxit. Hosti, és que s'hauria de veure al cine, això.
No sé si aguantaries 3 hores assegut a una butaca. Eh? Jo crec que aquestes 3 hores responen també al fet de la plataforma.
En alguns països s'ha vist al cinema. Sí,
jo l'he vist en cine.
Ostres. I què?
Esgotadora.
Canvia alguna cosa.
No,
és pitjor perquè és més gran.
Esgota.
I no pots aixecar-te a agafar alguna cosa.
No, és curiós, que els canvis de format sí, es veuen més clars, sí, però la pel·li és...
Escolta, acabem amb l'última. Rainbow. No rigueu, home, no volíeu parlar de Rainbow.
Vols acabar... Sí, hem parlat de Pagó, Nolmen i tal, i vols acabar amb Rainbow.
Re, Paco León, no?
Això són ganes una mica de...
Va, Rainbow.
6 años. Y ya que tú naciste, todo cambió. ¿Quién es esta niña? Pero hay muchos fantasmas del pasado.
Estoy buscando a mi madre.
¿Algún día donaran els premis al millor tràiler? Perquè a vegades hi ha alguns tràilers extraordinaris que són bastant millors que la pel·lícula. Però que tens el micro tancat, m'ha semblat.
Ah, hola.
Sí, ja està, ara. Aquest és millor el tràiler que la pel·li?
Jo no he vist el tràiler.
Jo també no l'he vist, Xavi. He sentit una miqueta, però...
Si heu d'escollir entre el tràiler i la pel·lícula, mireu el
tràiler. Quedeu-vos amb el tràiler.
Mireu el tràiler i dieu que l'heu vist. És...
A mi em fa llàstima.
La pel·lícula es diu Rainbow, sí. Eh? Per què et fa llàstima?
Perquè m'agrada molt el Paco León com a director i és el primer cop que no m'ha convençut.
Però t'agrada, com per exemple...
Art de París, Art de Madrid, perdó.
Art de París és la seqüela.
Les pel·lis de Carmina.
A mi m'agrada. M'agrada com a director i aquí jo crec que s'ha passat bastant de frenar.
Quina és la història?
És una versió molt lliure del Mago de Oz.
Sense més.
Ja està.
Bueno, versió moderna. És un Almodóvar de l'era Instagram, si m'ho permets.
Sí, no, tal qual. Ho has definit perfectament.
Ell vol ser un Almodóvar, un nou Almodóvar, i jo crec que es passa de frenada, la pel·li és un deliri. És a dir, hi ha canvis d'imatge, música tecno de sobte, no, personatges delirants...
Unes metàfores matusseres que sí. Almodóvar veus que té un sentit, aquí no, aquí és anar l'esculant d'una rea a l'altra. I... Sí,
és a dir, veus un tio que intenta fer moltes acrobàcies i de cada 10 n'hi ha 2 que li surten bé, però n'hi ha 8 que el tio es fot de lloros amb el terra. Jo crec que això és aquesta... crec que aquesta és el resum de la pel·lícula. Una altra cosa, s'ha de dir, la protagonista és Dora, que és la filla de Bimba Bosé, que és una actriu que jo crec que està molt verda per protagonitzar una pel·lícula d'aquesta magnitud, i més quan la compares amb les altres dues actrius de la pel·li, que són Carmen Machi i Carmen Maura, que segurament són el millor de la pel·lícula.
Sí, la relació entre elles és el més...
Això és com si contractes un pianista pel complex del teu fill i es presenta un tio vestit de bufó i comença a donar voltaretes amb un gorro de cascabells. Pues és una mica el mateix. T'estàs esperant una cosa com més sofisticada, no? Pues amb això, tot aquest Almodóvar, el color, el disseny de producció i tal, i de sobte apareix aquest tio donant voltaretes i miri, foti el cap. Foti el camp de casa, d'acord? Que he llogat un piano!
Aquest afant per introduir personatges que fan cameos, que no aporta absolutament res... I que
és una mica torrent, això, també.
Que farà envellir molt més malament encara la pel·lícula, no ho sé, no convenç.
Un punt frívol, també, molt dels temps que corren. I el que dic, molts diàlegs que intenten ser Almodóvar i que no arriben a ser Almodóvar. Jo crec que aquí és on...
No arriba.
Aquí es queda com un Almodóvar de marca blanca dedicat a l'era Instagramer, no hi ha més.
Dos minuts, no, tres...
Has volgut acabar amb to baix, no sé per què.
Dos quarts i mig.
Mira que hi ha hagut entusiasme, sí, hi ha hagut, general, hi ha hagut celebració, sí, general, hi ha hagut felicitat, sí. I tu has volgut...
No, va, quedem en rem.
No, saps què vull... No,
vols anar al butlletí?
A veure, alegre no és, evidentment que no, però sí que us volia treure un moment, ja que estem en pantalles, que l'impacte que ha significat aquest matí, quan sabem la mort de l'Àngel Casas, ostres, que és un d'aquests noms que dius, hosti, és que la tele dels 80 i dels 90 és ell, no?
Totalment. Un dels primers senyors que va fer show business a...
No.
En aquest país. I a més, amb un nivell increïble.
I també musicalment, eh?
Ah, sí.
Un dels grans experts en música, sobretot jazz.
Comentàvem aquest matí que, clar, el Joan Caral, que deia, mira, els Más Viejos del Lugar, ell per nosaltres era Déu Nostro Senyor, el que ens portava discos quan aquí no arribaven, el que ens instruïa sobre el món de la música, i després té tota la cara, diguem-ne, de la televisió de finals dels 70, 80, 90, no?
Mm. Tota la gent que va portar en el seu moment.
Però això, mira, és el que dèiem abans. El món ha canviat tant que ara no és que sigui impossible que vagin a televisió de Catalunya. És que aquesta relació que manteníem alguns dels convidats, ara mateix, amb la bunkerització del món Hollywood, del món en general de l'espectacle, és absolutament inviable, la distància que hi ha entre periodistes i...
Abans hi havia Àngel Casas i ara hi ha l'Hormiguero.
Bé, és el que hi ha. I Tamara Falcó. Sí.
A veure, això ho hem explicat... Jo crec que ho hem explicat alguna vegada, però... Quan ets una estrella de Hollywood, firmes un contracte i en aquest contracte la promoció està ja inclosa i et diuen, una de les coses que sempre fan és que tu has d'anar un late del país on vagis. I aquest late ha de tenir una audiència determinada, ha d'estar més a tal hora i tal, i l'únic late o l'únic programa que reuneix aquests requisits és a l'Hormiguero.
Yeah.
És a dir, quan venen, no tenen més remei que anar a l'Hormiguero. No sé si m'explico. Yeah. És com una... No és que aquest senyor, que no sé com es diu, Pablo, no sé què...
Pablo Motos.
Aquest, Pablo Motos... Perdoneu-me.
Paolo.
O sigui, no és que aquest senyor tingui una gran capacitat d'atracció i tal, sinó que té el programa col·locat en el lloc precís, amb uns índexs d'audiència molt bons, i llavors l'estrella de Hollywood, per contracte, va allà. Que no hi ha més. Amb això no era el cas de l'Àngel Casas, allà molta gent
anava. No,
i després va haver-hi, jo crec, una cosa de boca orella, que sabies que anava allà i era un entrevistador impressionant.
Clar, és que aquest és el tema.
Magnífic, era una mica...
Amb molta cultura.
Aquest és el tema.
Una mica José Luis Balbín, no? Un tio amb una pipa, que és capaç de generar una dinàmica tan
clima,
bona,
sí.
Saps? Una atmosfera de confiança i tal, que t'ho expliques tot. Doncs això s'ha perdut.
Totalment.
Òbviament, que vas a un programa i un tio comença a tocar-te una guitarra, una cançó composada per tu.
No, no, evidentment és una tele que ja no sé si tornarà, que estaria molt bé que tornés, però ja no pel nivell dels convidats, sinó el ritme, evidentment, no té res a veure.
No? Bundó, que no tornarà.
Bueno.
No siguis nostàlgic, Bundó, no siguis nostàlgic. S'ha acabat això. És un apagón, això.
És una cosa que et passa, i ho diem a vegades, aquesta il·lusió que tens sempre per tot.
Perquè...
Saps que... No, que
sí, no.
Deixa-la.
No, perquè ell el que passa és que ha perdut la il·lusió, la va perdre als 6 anys.
Que jo et veig,
i però aquests...
Que se posen...
Va sortir de dintre de la seva pàrrega.
Bueno,
vaya,
ja havia de sortir.
Quin bon. Mare de
vostè
Déu.
Que m'està mirant, el metge. Deixi'm en pau. Passat.
No, però si em deixem parlar...
Era així, era aquesta és l'actitud física.
Estaves parlant de la tele...
Senyor, que estaves broncant a la gent quan sortia del ventre de la seva...
No hi ha gònuts, aquí!
I els croissants!
Per una vegada que vinc... Aquí!
Els croissants, on estan?
Em porteu al món i no hi ha gònuts?
No sé, uns donetes, una cosa...
Ostres, senta molt bé aquesta teràpia, de veritat, d'imitar el Toni, vola moltíssim.
Bé, va, alguna més a dir, Toni, o no?
No, que t'he vist parlant de la tele... amb els ulls plorosos. No et feies il·lusions, tot, que això no passarà.
2 minuts i 3/4 d'hora del migdia. Au, pantalleros, aneu passant. Vinga, adéu.
Adéu.
Homes, els Catarres, Buhos, Ginestar, Xiula i fins a 35 artistes espectaculars. Un festival més? No. Això és una altra cosa. Això és Petits Camaleons, la gran festa familiar de l'any.
Escolta els teus grups preferits. Pregunta el que vulguis a les nostres rodes de premsa o din en família dins del bosc.
Del 25 de setembre al 2 d'octubre, Festival Petits Camaleons. El dret de les nenes i els nens a la bona música.
Entrades a petitscamaleons.com.
Doctor, doctor, porto uns dies amb mal de panxa, la mandíbula desencaixada, llagrimeig, espasmes...
És evident, vostè ha anat a veure Corta el Cable Rojo.
Com ho sap?
Perquè està com jo, partit de riure!
Sí, sí, és això, és això!
Després d'11 anys d'èxit, arriba a Barcelona la comèdia més explosiva. Entrades a la venda a teatroapolo.com. La vida és corta. Corta el Cable Rojo.
Benvinguts a Hollywood! Aquí els somnis es fan realitat, així que segueixin somiant.
Arriba a Barcelona el musical que ha robat els cors d'arreu del món. Pretty Woman, amb música de Bryan Adams i Jim Vallance. Torna a viure aquesta irresistible comèdia romàntica al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
RAC 1. Tots som 1.
Segons ens informen des de la Fiscalia General de l'Estat, de moment no s'ha decidit denunciar els Mossos per passivitat, però això no vol dir que no es faci.
38 ferits per l'actuació policial, 38 ferits, segons el govern de la Generalitat, segons el SEM, 35% en pronòstic lleu i 3 més pateixen lesions de diversa consideració. 9 dels ferits han hagut de ser traslladats a un centre sanitari per rebre atenció mèdica, que ha precisat que la majoria d'intervencions dels serveis mèdics s'han centrat a atendre persones amb marejos, crisi d'ansietat i diversos tipus de contusions.
Cada cop han arribat més consellers al Palau de la Generalitat. Ara acaben d'arribar tot just Marta Rovira i Jordi Sánchez, un Jordi Sánchez que ha atès als mitjans i s'ha mostrat molt crític amb l'actuació tant de la policia espanyola com de la Guàrdia Civil i ha denunciat que aquests fets hauran d'acabar davant de la justícia.
Comunicat oficial de la Unió Deportiva Las Palmas, rival del Barça avui al Camp Nou 4:45. La Unió Deportiva Las Palmas podria haberse limitado a ser testigo mudo de esta encrucijada histórica o tomar partido. Nos decantamos por lo segundo. Decidimos bordar en nuestra camiseta una pequeña bandera española y la fecha de hoy, 1 de octubre.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Tot això passava més o menys a aquesta hora del matí, a 3:15 del migdia. Hem estat parlant al llarg del matí el record del 5è aniversari de l'1 d'octubre. Ara sentíem en alguns àudios del que succeïa més o menys a aquesta hora del matí, quan començant a haver-hi les dades sobre les persones ferides per les càrregues indiscriminades de l'1 d'octubre, de la policia espanyola, de la Guàrdia Civil, en desenes de col·legis de Catalunya. Hem estat explicant al llarg del matí que, així com no hi ha gaire crònica, o pràcticament no n'hi ha, si és que no n'hi ha, del que va succeir a l'interior del govern d'Espanya durant les setmanes prèvies i durant el dia 1 d'octubre, com en canvi sí que ha existit tota aquesta literatura posteriori del que va passar a l'interior del govern de la Generalitat, 3/4 del mateix en la qüestió legal. Hem vist un judici de l'1 d'octubre amb sentències, amb absolucions, amb indults. Hem vist que continuen havent-hi judicis contra gent que va estar implicada d'alguna manera o altra l'1 d'octubre, continuen havent-hi causes que estan obertes, però en canvi no hem vist ni un sol agent de policia, ni un sol dels comandaments operatius que hagués de respondre de moment davant d'un jutge per les càrregues de l'1 d'octubre. Sí que hi ha més d'un centenar, 161 agents investigats per les càrregues de l'1 d'octubre de fa 5 anys, dels milers i milers que formaven aquells operatius, però no hi ha hagut de moment tampoc cap condemna. En tot plegat, les investigacions que han anat més de pressa han acabat amb l'absolució dels agents o bé s'han arxivat definitivament les causes per aparentment falta de proves. Deixeu-me saludar aquesta hora del matí Anaïs Franquesa. Ella és codirectora i advocada d'Irídia, és acusació popular de la causa jurídica de Barcelona i advocada de Roger Espanyol, l'home que va perdre un ull per una bala de goma que està prohibida, com sabeu, a Catalunya. Què tal, Anaïs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també ens acompanya l'Albert Carreras. Ell és president del col·lectiu d'advocats voluntaris Dret a Defensa, que és qui s'encarrega de la querella col·lectiva per les càrregues de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, en general a la demarcació de Girona. Què tal, Albert? Bon dia.
Hola, bon dia.
Anaïs, quantes actuacions, diguem-ne, desproporcionades heu pogut comptabilitzar del que va passar fa 5 anys?
Precisament aquest gener vam presentar al jutjat una pericial on comptabilitzàvem fins a 450 actuacions que, des de la nostra perspectiva, són desproporcionades. A Barcelona, a les diferents escoles de Barcelona.
Només a Barcelona, més de 400, sí. 450, em sembla que m'has dit,
Sí.
Quan estàs parlant d'accions desproporcionades, de què estem parlant?
Estem parlant d'agents de policia que entre diversos estiren a una persona pels cabells i l'arrosseguen, o cops amb el bastó policial al cap, o en zones no es pot colpejar, actes degradants, vexatoris, humiliants, no? El fet d'utilitzar la força especialment, de forma especialment acarnissada i amb una nit més de vexar. Doncs aquest tipus de coses són les que nosaltres hem comptabilitzat.
Mm-hmm. Hem parlat de 450. Quants agents estan sent investigats per aquestes 450 càrregues, accions que es consideren desproporcionades?
A Barcelona la causa s'ha dividit en dos. Doncs ja d'una banda hi ha la part de la càrrega del carrer Sardenya, on va ser la Dinar Roger Espanyol i altra gent, que allà hi ha quatre agents investigats i estem a l'espera de veure si aconseguim que també siguin investigats dos comandaments. I després a l'altra, on estan, diguem, totes la resta d'escoles, que eren 27 en total, doncs allà hi ha 61 agents investigats.
61.
Que passa que no és una xifra definitiva, perquè estem tancant la instrucció. Aleshores, no n'hi haurà més, però podria ser que n'hi hagués alguns menys quan, diguem, el jutge posi fi al procediment. Pot ser que algun encara, diguem, se'n surti i no vagi a judici.
O sigui, tu creus que algun, però hi haurà una quantitat important d'agents que hauran de respondre davant d'un judici,
Sí, sense cap mena de dubte.
No ja dic l'esperança o el que creus, sinó amb gairebé garantia.
Sí, no, amb garantia. O sigui, hi ha gent que segur que van a judici, no hi ha dubte, perquè està molt establert, diguem, indiciàriament, no?, la responsabilitat en determinades actuacions. Mm-hmm. D'altres, que no està tan clar, perquè eren allà i eren superiors jeràrquics, i els hem de veure, nosaltres, òbviament, considerem que sí que haurien d'anar, sense cap mena de dubte, perquè responen del que ells han fet i del que han fet els agents, però veurem a veure quina decisió pren el jutjat. O sigui, poden haver-hi canvis, però en tot cas és evident que un gruix important d'agents de policia aniran a judici.
Mm-hmm. Ara de seguida preguntaré a Anaïs per el cas de Roger Espanyol, que és molt particular, però li vull preguntar a l'Albert Carreras exactament el mateix que l'Anaïs, perquè sabeu que aquestes causes no és que sigui un problema, és que estan dividides per al territori. Estem parlant amb l'Anaïs Franquesa d'Irídia, que bàsicament càrregues a Barcelona, en el cas de l'Albert Carreras les càrregues a Girona, però és que n'hi ha per tot el territori, de casos que estan oberts i que podrien acabar en un judici. Com teniu la situació a les comarques de Girona, Albert?
Però nosaltres estem en una situació similar al que ha comentat l'Anaïs a Barcelona. Simplement també hem ja tancat la instrucció pràcticament. Nosaltres tenim recursos posats perquè malauradament la instrucció a Girona ha anat de forma bastant diferent a la que ha anat a Barcelona, pel que tinc entès. I nosaltres una trentena de policies que teníem investigats, que teníem identificats com a causants de les lesions, doncs, després que passin, quan la jutgessa instructora va dictar la interlocutòria d'obertura del judici oral, va reduir aquest nombre gairebé la meitat. Però no només això, ens trobem un problema bastant més greu que el que ha comentat l'Anaïs, perquè a nosaltres ens es pretén trossejar la causa per cada un dels col·legis electorals, amb la conseqüència que comporta això, que vol dir que molts dels fets poden quedar impunes.
Per què? Per què ho canvia, si es trosseja la causa?
Clar, nosaltres vàrem presentar una querella en nom dels ajuntaments de Girona, Sant Julià de Ramis i Aigua Viva, però també vàrem presentar les 200 denúncies individuals dels afectats. El motiu de la querella, el motiu principal, era delicte de tortures contra la integritat moral i també contra les lesions. El trossejament de la causa comportarà que moltes d'aquestes lesions que no varen passar d'una primera assistència, el que podem dir lesions més lleus, doncs passin a ser uns judicis per delicte lleu, el que desvirtua totalment el motiu de la interposició de la querella i desvirtua els fets en si mateixos. Pot comportar
o bé que siguin prescrits molts d'aquests fets i si s'acaba jutjant d'aquesta manera i que es desvirtuï el fer 7 o 8 judicis diferents en comptes de poder fer un judici per una causa que és el que nosaltres estem defensant. De fet, ho tenim recorregut i tenim l'esperança que l'Audiència de Girona segueixi el criteri que nosaltres estem indicant i pugui haver-hi un sol judici allà on jutgi tots els fets de que van succeir a Girona, Sant Julià de Ramis i Aigua Viva, com amb una sola unitat d'actuació, que és el que realment va passar, i no fets individuals assumits per la policia com a fets propis i extralimitacions al servei. I estem en aquesta vicissitud ara.
Anaïs, per què ha costat tant?
Aviam, d'entrada, perquè evidentment són molts fets de diferents escoles, etc. Jo estic d'acord amb l'Albert, a Barcelona també hi va haver aquesta discussió de si s'havien de dividir en diferents escoles, i nosaltres doncs vam dir molt clarament el que està dient l'Albert també, que havia d'anar a totes les escoles, havien d'anar juntes, perquè, per exemple, els inspectors en cap, els caps de nucli, doncs havien anat a més d'una escola.
Clar.
Si ho divideixes, estàs dividint també la responsabilitat, no? I pot haver-hi sentències contradictòries. Ha costat tant perquè la justícia valenta, en general, especialment quan qui està assegut al banc de els investigats, els acusats, és el propi estat, diguem, no? I el que en realitat sorprèn és com de ràpid va anar el procediment, per exemple, al Tribunal Suprem, que va jutjar doncs, els líders independentistes, no? Socials i polítics, etc. O sigui, la justícia és en general lenta. Hi ha causes que fins i tot poden acabar tardant més, la qual cosa no... Que naturalitzem la lentitud no vol dir que ens sembli bé, evidentment la justícia lenta no és justícia, però també quan hi ha moltes parts i la defensa ha recorregut tot el que ha pogut, també, primerament està en el seu dret, a més, no aporta la informació quan se li demana, o sigui, i això no és una qüestió de la defensa, sinó que és el Cos Nacional de Policia, i per tant el Ministeri d'Interior, que se li ha requerit, no sé, moltíssimes vegades, per exemple, en el cas del Roger Espanyol, per ja anar cap a aquest cas, li hem requerit la informació tècnica de les armes, de les bales de goma i de la bocatxa, que es diu, que és el que porta l'integrat, i del propi projectil, des de l'inici de la causa, o sigui, ja quan vam presentar la querella el 14 de novembre del 2017, ja ho demanàvem, i se li ha requerit com 3 o 4 vegades a la Direcció General de Policia, i encara no ho han aportat, i l'última resposta va ser que el fabricant no feia, diguem, advertències o no hi havia especificacions de seguretat, la cosa és absurda, perquè quan comprem qualsevol producte, quan comprem qualsevol producte a la botiga, sempre hi ha les instruccions i sempre hi diu els riscos que pot tenir. D'un mòbil a una cadira. Vull dir que, per tant, és evident que en una arma, ho hem vist en les bales de foam, no? Els projectils de foam, també hi ha aquesta especificitat i de moment no les ha aportat.
Des d'aquest punt de vista, en el cas de Roger Espanyol, crec que hi ha dos agents processats, pot ser?
Efectivament, ja, el màxim comandament a Terreny en aquell moment, el cas de Roger Espanyol és una càrrega al carrer Sardenya, que era com un grup a part, no?, que a l'hora de sortir i tal. És el màxim comandament que era allà, sí que està processat ja pels fets de Roger Espanyol, per les lesions, per haver autoritzat i permès l'ús de les bales de goma quan no era un supòsit habilitant, o sigui, no calia disparar bales de goma en aquell context, i està també processat l'escopeter, no?, que també ha quedat indiciàriament demostrat, perquè estem a la fase d'instrucció, que va disparar fins a 3 vegades el director Roger i el va tocar la tercera. Aleshores, el que
els 3 trets anaven cap al Roger Espanyol.
Sí, clarament, en aquella direcció, sí. I aleshores, el que també estem demanant és que dos subcomandaments, no?, que són, diguem, un és l'immediat superior jeràrquic de l'escopeter que lesiona el Roger, i l'altre és un altre subcomandament que està allà, per tant també té control, que també siguin processats. Un ho està per la càrrega en general, però no pels fets del Roger. Llavors és el que estem esperant ara, que es prengui una decisió en relació a això, que si no es pren, doncs bueno, s'han de redirar tot, perquè haurem d'esperar que es conclogui el sumari, etcètera, anar a l'audiència. Doncs a veure quina decisió pren el jutge ara.
Acabo. Albert, Anaïs, creieu que arribarem a veure alguna gent condemnat per les càrregues de l'1 d'octubre?
Sí. Jo crec que la gran victòria de la gent que s'ha decidit a posar les denúncies i que l'han tirat endavant és que s'hagi investigat, perquè si no arriba a ser per la gent que es va decidir, les persones, les víctimes que varen decidir posar les denúncies, està clar que vista l'actitud que ha descrit ara l'Anell del Ministeri i l'actitud que ha tingut el Ministeri Fiscal, que és qui s'hauria d'haver encarregat a l'inici d'haver tirat endavant aquestes causes, no s'hagués investigat i hi hauria d'una total impunitat. Per tant, jo crec que ja hi ha una gran victòria, que és una altra vegada la mobilització popular al moment de posar les denúncies, que ha permès com a mínim estiguin investigats, com a mínim que hagin de passar pel jutjat i com a mínim que hagin de donar explicacions del que van fer l'1 d'octubre. Les condemnes, bueno, sí. Ja ho veurem.
Només afegeixo...
Jo a més afegiria que jo crec que sí que hi haurà condemnes, eh? Nosaltres, o sigui, hi ha casos que si no hi ha condemna en la fase de, o sigui, diguem, després del judici, el que és la primera sentència, arribarem fins al final i hi haurà condemna al Tribunal Europeu. O sigui, perquè hi ha fets que són molt evidents i molt clars. El tema és de quins delictes, i esclar, com deia l'Albert, si al final en lloc de delictes contra l'integritat moral, perquè es considera tot en global, doncs va per el cop sol, i allò és un delicte lleu, doncs clar, sí que hi ha risc, doncs que prescrigui, etc. Però jo crec que la condemna es veurà.
Només vull acabar dient una cosa, recomanar a tots els oients, com ja ha fet durant el matí, que llegeixin aquest article que ha fet la Maica Navarro a La Vanguardia avui, conversant amb un grup de policies de la Policia Nacional Espanyola, que va ser comandaments, que eren inspectors, i que van fer un document, un esbós de carta en què demanaven disculpes a la societat catalana, que després no es va saber ben bé de qui era, els ha identificat, no, evidentment no diuen els seus noms a la crònica, però que explica que 5 anys després no només ratifiquen el que van denunciar, sinó que asseguren